Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Assetjament escolar amb bullying. Aquest és avui el concepte de la jornada. El suïcidi d'un adolescent a Sevilla la setmana passada, després d'haver denunciat assetjament, ha aixecat el clam estudiantil arreu de l'Estat i aquí a Palma ha reunit més d'un centenar de persones, sobretot alumnes, però també algunes mares, de tot Mallorca per dir basta, per assenyalar els responsables i per denunciar que casos com el de Sandra Peña es podrien haver evitat.
Fuera el bullying, somos todos unos niños. ¡Viva el compañerismo! ¡Se acabó! ¡Stop al bullying!
Quitarse la vida no es una solución, hay que hablarlo.
Parlem d'un problema molt greu que no és nou a les aules i davant el qual es necessiten mitjans. Els psicòlegs de les escoles esdevenen clau per detectar situacions que podrien desembocar en un cas de bullying i en aquest sentit avui el conseller d'Educació ha anunciat que de cara al pròxim curs s'amplia la presència d'aquests professionals també al tercer cicle de primària, és a dir, a tercer, a quart i a cinquè, una passa més per afrontar aquest fenomen davant el qual, segons un estudi que hem conegut avui, hi ha molt pocs docents que tenen formació específica per saber com afrontar-lo. Aquesta és una de les assignatures pendents. L'altra és la responsabilitat de la societat en el seu conjunt i, segons el defensor del poble, passa aquesta responsabilitat per reduir l'agressivitat que després s'encomana entre els més joves. Avui és dimarts, 28 d'octubre, i Iker Hernández, des del control de tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la segona jornada del judici per la mort d'un nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo el 2023.
Avui han continuat els interrogatoris a més metges i infermers que assistiren al nadó a l'Hospital de Llevant. Els testimonis no han pogut confirmar de manera ferma que l'infant va néixer en vida dia 3 de novembre del 2023.
Concentració dijous per reivindicar una pujada de sou per als 125.000 treballadors públics a les Illes.
Comissions Obreres, UGT i CESIF començaran així les mobilitzacions per aconseguir actualitzacions dels salaris congelats des del passat 1 de gener i que, si l'Estat no reacciona, podrien derivar en una vaga general del desembre.
El Consell de Mallorca atribueix a un error al sistema del sistema clave el fet que el Departament de Turisme hagi hagut d'anul·lar per segona vegada consecutiva l'adjudicació de places de lloguer turístic. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. El titular del Departament, Marcial Rodríguez, assegura que l'error del sistema d'autentificació digital del govern d'Espanya. Rodríguez, precisament, ha comparegut avui mateix al ple i ho ha fet a petició dels socialistes per explicar la gestió de l'ERMER de 650 places que estan encara pendent de comercialitzar. PSOE i Més per Mallorca en demanen la seva destitució, mentre que el PI exigeix més respecte pel lloguer vacacional.
Concessionaris i tallers mecànics d'Eivissa han d'enviar entre 20 i 30 vehicles cada setmana a la península o a Mallorca per reparar. Després de les inundacions, els tallers no donen a l'abast. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La petita i mitjana empresa Pimef denuncia que els vehicles avariats han d'estar aparcats al carrer perquè no hi ha terreny industrial per deixar-los. En total ja es comptabilitzen més de 1.500 cotxes sinistre total per les inundacions d'Eivissa. A l'illa encara hi ha 4 peris del consorci que fan feina per inspeccionar tots els vehicles, a més de les avaries que van sorgint aquests dies.
Més per Menorca reclama que s'actualitzin les dietes que perceben els pacients desplaçats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Considera del tot insuficient la prestació per fer front al menjar i l'allotjament en el ple del Parlament. La diputada Joana Gomila ha demanat que s'incrementi l'aportació pública i també que es mirin d'habilitar més places a Son Espases o a d'altres residències per als pacients i acompanyants procedents de Menorca, Eivissa i Formentera. També ha denunciat que els pacients han d'avançar els diners i que Salut els paga les dietes quasi un any després. I en aquest sentit la consellera Manuela García s'ha compromès a posar al dia els pagaments en 3 mesos.
Tot això amb la vista fixada en la plana política amb un Junts que no aclareix si donaria suport a una moció de censura ara que ha decidit rompre amb el PSOE qui manté, per cert, la mà estesa als independentistes. En uns moments ampliem tota aquesta qüestió. En els esports, avui arranca la Copa del Rei de Futbol per a 6 representants balears. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Comença la Copa amb el primer partit dels equips balears. El Constància jugarà contra un equip de primera divisió, el Girona, que visita el camp municipal d'Inca quan siguin les 7 del vespre. Demà serà el torn del Sant Jordi de Regional, que rebrà l'Osasuna de primera divisió, partit que jugarà al camp de Son Malferit, i també demà el Poblense rebrà el Sabadell, el Mallorca visitarà el Sant Just i l'UD Eivissa el Quintanar del Rei. Tots els partits els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I avui a les 7 es jugarà el partit de tornada de les semifinals de la Lliga de les Nacions, Espanya-Suècia. La selecció defensarà el 4-0 de l'anada amb tres mallorquines, Mariona Caldentei, Catacoy i Lucía Corrales.
Quant al temps, volem saber si ha de continuar l'estabilitat d'aquestes darreres hores. Marc Calentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores continuarem parlant d'estabilitat i, en general, de cel destapat. Sí que és vera que hi pot haver qualque nigulat baix, poqueta cosa, i també a darrera hora ja del dia arribaran nigulats prims, sobretot cap a punts de Ponent, Eivissa, Formentera i oest de Mallorca. I tot això amb un termòmetre que té tendència a pujar lleugerament aquestes hores centrals del dia, amb màximes que es mouran entre els 21 i 23 graus. Fins i tot podem arribar puntualment als 24 punts de Mallorca, fins i tot en nord de l'illa d'Eivissa. Tot això amb vent de component sud que bufarà feble. Per demà augmenten els núvols, fins i tot tindrem estones de cel tapat, embullades de sol, això sí, poden caure quatre gotes mal comptades, i la temperatura pujarà, sobretot als valors nocturns. Aquesta pròxima nit l'ambient no serà tan fresc i demà les màximes també pugen lleugerament. Podem arribar ja als 25 graus, fins i tot 26, amb vent de component sud que bufarà moderat a partir de migdia. Per tant, una situació marítima que s'alterarà lleugerament. Parlarem d'onades que poden arribar al metre d'altura cap en el sud de les illes. Situació, per tant, de moment amb estabilitat, però amb aquest petit canvi que arriba a partir de demà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Me intento suicidar muchas veces. Espero que nadie tenga que pasar por eso. Pero nunca hicieron nada, sabía lo que me pasaba, me iban llevando en clase, me iban a llevar con cortes, nunca hicieron nada. He estado mal toda mi puta vida, nunca hicieron nada.
Que mi hija sí sufría bullying por parte de unas niñas. Mi hija ahora está en Barcelona en una clínica y eso no lo voy a consentir, porque los padres deben estar encima de sus hijos y controlarlos, porque no saben cuándo pueden intentar suicidarse, como ha hecho mi hija más de 11 veces.
Llevo desde primero de primaria sufriendo bullying por unas niñas que se metían conmigo por mi físico, por cómo era, por todo en general. Estuvimos años, mi madre y yo, denunciando al colegio, hablando con los profesores, y nada, no querían activar el protocolo de bullying.
Són alguns dels testimonis de joves i mares de víctimes que de manera espontània han volgut explicar públicament els casos de bullying que han patit. Està durant la manifestació que s'ha convocat a Palma en suport a Sandra Penya, la nina de 14 anys, que es va suïcidar a Sevilla la setmana passada després de denunciar assetjament escolar. Més d'un centenar de persones, sobretot estudiants i també algunes mares, han mostrat el seu rebuig avui amb una gran pancarta on es podia llegir "Sandra, no t'oblidem", Carme Moreno.
Una de les portaveus del col·lectiu, Marta Jiménez, ha explicat que volien convocar una vaga d'estudiants, però no ha estat possible perquè hi havia manco de 10 dies d'antelació. Tot i això, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de les Columnes de Palma i han arribat a peu fins a plaça Espanya. Entre els manifestants, joves procedents d'instituts de Palma i també alguns d'instituts com el de Felanitx y Campos, es Marta Jiménez.
Que es un caso que debería mover a España, es un caso que decir, estamos permitiendo esto, estamos, la gente debería salir a la calle, se viene a hacer huelgas, es una niña, sigue siendo una niña, son 14 años, no ha vivido nada, solamente ha vivido acosos, los últimos días de su vida habrán sido horribles.
La portaveu del col·lectiu ha reclamat que s'escolti les víctimes i s'activin més protocols d'actuació als centres educatius per protegir les víctimes.
Nunca habría que hacer que las víctimas se sintiesen humilladas. Nunca hay que hacer que las víctimas sientan vergüenza por decir lo que les pasa, porque es lo que hacen los profesores y los alumnos. El ambiente escolar hace que las víctimas se retracten y no hablen.
Són les veus dels alumnes que han volgut condemnar amb aquesta protesta els casos de bullying a les aules, uns casos que s'han més que duplicat en 8 anys a les Balears. Si durant el curs 2016-2017 es varen obrir 420 expedients, l'any passat la xifra va ascendir als 887, el 20% dels quals es van confirmar com a casos d'assetjament. L'increment, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, no és fruit de més violència, sinó de més capacitat de detecció. I en aquesta tasca són imprescindibles, segons els experts, els psicòlegs, que a partir del curs que ve també treballaran amb els nins i nines del tercer cicle de primària, això és 5è i 6è.
Són els al·lots de 10 a 12 anys que disposaran d'aquest servei d'atenció psicològica per prevenir i detectar casos d'assetjament. El conseller Antoni Vera ha recordat que tots els centres de secundària ja compten amb aquesta figura i ha destacat el compromís del govern en aquesta lluita. Són declaracions avui al Parlament.
És una passa decisiva per fer una prevenció més primerenca, per detectar malestars emocionals abans que es cronifiquin i per donar resposta immediata a situacions de vulnerabilitat. Aquest govern té un compromís ferm en la salut mental dels infants i joves i en l'erradicació de l'assetjament escolar.
Al marge de la presència de psicòlegs, tots els centres educatius de les Illes apliquen un protocol obligatori contra l'assetjament que a poc es va ampliant.
No sabem quina és la dimensió de l'assetjament escolar, però sí comencem a tenir dades de si el cos docent està preparat o no per actuar-hi. Les perspectives són poc encoratjadores, ja que segons un estudi en què participa la Fundació Mafre, conegut avui mateix, només el 5,5% dels professors asseguren haver rebut formació per afrontar casos de bullying a classe.
6 de cada 10 docents assenyala que els companys de classes són un factor clau en el benestar emocional dels estudiants i el 20% incideix en que l'agressivitat i l'assetjament és el tercer problema de salut mental més freqüent. També aquí tenen un pes important, segons la visió dels docents, els problemes familiars i les xarxes socials. La pèrdua d'empatia entre els estudiants és un altre dels fets en què coincideixen els docents enquestats, que també ressalten nivells significatius de baixa autoestima entre els alumnes. L'informe, elaborat amb les respostes de 850 mestres i professors de 20.000 centres de tot l'Estat, públics i privats, mostra un col·lectiu preocupat per l'assetjament escolar i que avisa sovint són els protagonistes els estudiants, aparentment en tot tipus de recursos, però que reprodueixen dinàmiques de menyspreu i manques de respecte.
Ho dèiem en titulars, avui han continuat les declaracions de testimonis en el judici contra la mare i els seus dos parents, que presumptament haurien assassinat una nounada a Porto Cristo quan llançaren la menor a un contenidor. L'Audiència Provincial de Palma ha interrogat més metges i infermers que assistiran al nadó a l'Hospital de Llevant. Els testimonis no han pogut confirmar de manera ferma que l'infant va néixer en vida dia 3 de novembre del 2023.
Els professionals sanitaris han reconegut que quan li feren les maniobres de reanimació hi havia oxigen en sang, però això no suficient per determinar, han dit, que la nina estigués viva quan va néixer. Tot i això, han assegurat que després de néixer al carrer amb unes 26 setmanes de vida i l'estat en què va aparèixer a l'Hospital de Llevant, que no està especialitzat en grans prematurs, fa tot això que la viabilitat de sobreviure fos molt baixa. Són un infermer i un dels metges que han declarat com a testimonis.
Detecta el latido, la doctora está apretando el corazón.
Sí.
Por tanto, era el trabajo manual de la doctora el que movía el corazón.
No sabemos. No sabemos si por el movimiento de la doctora o porque el bebé tenía ese latido. Uh-huh. No sabemos.
¿Usted no lo puede determinar?
Pues eso no se puede determinar.
Yo nunca vi que se moviera ni signos de vida. Lo único que encontramos fue que no había frialdad, sobre todo hacia la parte superior, todavía había calor.
El pediatre de guàrdia que va atendre la nounada ha explicat davant del Tribunal Jurat les causes del traumatisme cranial que va patir el fetus.
Pienso que está relacionado con el parto, con alguna maniobra del parto, y lo otro es que se puede haber caído al piso si está pariendo de pie, si cayó.
La mare i el concó de l'infant s'enfronten una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat. A més, la Fiscalia reclama una multa de 5.400 euros per a la germana de la mare pel delicte d'omissió del deure de socors. Les defenses, en canvi, demanen l'absolució.
Mentrestant, avui és la segona jornada a l'Audiència Nacional a Madrid del judici contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar a Inca. Des del jutjat de la capital del Reiguer, avui han declarat telemàticament alguns dels testimonis.
La jornada ha començat poc després de les 10 del matí amb l'anàlisi de part del material audiovisual que els 6 detinguts tenien en el seu poder o que havien publicat en xarxes socials com Facebook o YouTube. S'ha posat especial èmfasi en un vídeo titulat Tufik se'n va anar a Síria, del qual s'han mostrat captures de pantalla en què el protagonista, l'acusat Hussein Faris, se'n va a cercar el seu fill combatent. A part del testimoni de diversos policies referents als vídeos, altres han parlat de les vigilàncies policials que es varen dur a terme l'abril de 2017, de les reunions mantingudes entre els detinguts al parc del Serral de les Monges d'Inca i de l'escorcoll del domicili d'Abderrahman Farik en un viver de plantes de Binissalem. Sentim la declaració d'un dels agents de la Policia Nacional que participa en els escorcolls.
Havia en la casa algun signo de, quiero decirle, relacionado con terrorismo, algún elemento explosivo, algún plano, algo relacionado con la inminencia de un de algún tipo de acto violento?
Concretamente lo que usted está diciendo no había nada, ¿verdad? No.
També ha intervingut des dels jutjats d'Inca l'expresident de la Federació d'Entitats Islàmiques de les Balears, que ha parlat dels detinguts Azozuz Abdaz i Hussein Fariz, que vivien a Inca en el moment dels fets. Ha afirmat que eren membres de la comunitat islàmica de la ciutat, de la qual Azozuz Abdaz n'era el president. És Maufuz Abu Mafouz.
¿Sabes el señor Abdaz lo estudió? ¿Estudió las publicaciones que hacían en Internet el Estado Islámico? ¿Lo sabe?
Sí, no, no lo sabes. Mira, yo lo conozco a Hussein también muy bien y para mí era un joven animado intentando hacer las cosas bien.
Amics i familiars dels acusats han intervingut a petició de les defenses sobre la vida dels dos acusats que residien a Inca en el moment que es varen produir els fets. Han negat la radicalització dels acusats a favor d'Estat Islàmic.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Continuem amb més temes d'actualitat quan són les 2:16. L'Ajuntament d'Eivissa i Aqualia retiren el fang i fan netes les clavegueres en un dels punts per on passa el torrent de Sant Llavanera, un dels més afectats per les pluges d'ara fa gairebé un mes. Alguns veïnats no han pogut tornar encara a casa seva. Gemma Guasch.
L'aparcament del costat del torrent de Sant Llavanera, darrere de l'edifici Brisol, estarà tancat mentre durin les tasques de neteja. Alguns negocis es queixen que la resposta no hagi estat més ràpida per part de les institucions. Lluís Reyes és encarregat d'una empresa de cotxes d'aquesta zona.
Fango, aguas estancadas, olores, de parte del canal también olores y moscas.
El consistori asseguren que no han actuat abans en aquest punt perquè s'hi trobaven els estris dels veïns afectats per les pluges. Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament d'Eivissa.
Primer s'havia de poder accedir amb tota la maquinària, amb tots els contenidors, amb les banyeres, amb les retros, per retirar tota la runa i tot el que es havia fet malbé de l'edifici Brisol.
De fet, els veïns d'alguns dels baixos de l'edifici Brisol encara no han pogut tornar a casa seva. Un dels pisos explicaven que ho havien perdut tot i encara treien fang. D'altra banda, el propietari d'una empresa de fusteria que era a la zona explicava que té diversos clients afectats. És Gregorio Guerrero.
Mucho desperfecto, todo es una pena. Y los desagües no funcionan. Y encontrar gente que lo haga todo ahora de prisa y corriendo, tampoco no hay mucha gente.
També altres negocis ubicats en els baixos del Brisol miren de restablir la normalitat.
Encara ens falta recuperar-nos. La primera vegada ens va arribar un metro, després tot va començar a flotar.
El pàrquing d'aquest edifici continuen aturats alguns dels cotxes que no s'han pogut tornar a engegar.
A Menorca, familiars i treballadors del geriàtric municipal de Sant Lluís denuncien que des que va entrar la nova gestora al març han empitjorat molt les condicions dels residents. Excel.
La falta de personal, expliquen, és evident. El centre ha donat cabuda a un 90% més d'usuaris, però només ha augmentat en un 20% la plantilla. Escoltem, Joan Gomila és familiar d'una usuària.
Ha obert la segona planta, i ho han omplert, i clar, i no han augmentat en la mateixa proporció, adequadament, els empleats. L'espai comú s'ha vist reduït considerablement perquè hi ha molta més gent i no és més gran del que era. Vull dir, i clar, es veu com a saturant, no?
Davant aquesta situació i la falta de solucions, la directora del geriàtric va decidir dimitir. Treballadors i usuaris també han escrit una carta dirigida al geriàtric i a les forces polítiques del municipi. Alguna de les coses que es denuncien és que s'ha descuidat la higiene o que l'alimentació és de pitjor qualitat i deficient. Així ho explica una usuària del centre geriàtric.
Fa un any que som aquí i al principi era boníssim. Era quasi que zero. I ara... Mireu, vespre mateix, m'ho van quedar sense primer, sense puré.
L'oposició denuncia que la nova concessió es va redactar sota mínims. També per aquest dijous hi ha una reunió programada entre l'antiga directora i els familiars per abordar aquesta qüestió.
I a la plana laboral, Comissions Obreres, la UGT i CESIF criden a mobilitzar-se aquest dijous a les 12 a les seus de les delegacions del govern estatal per reivindicar una pujada de sou per als 125.000 treballadors públics de les illes. Els principals sindicats arrenquen així les mobilitzacions per aconseguir actualitzacions dels salaris congelats des del passat 1 de gener i que, si l'Estat no reacciona, podrien derivar en una vaga general al mes de desembre. És Miguel Ángel Romero, de la UGT.
En Baleares hay unas 125.000 personas que, gracias a la infinita generosidad del gobierno estatal, tienen sus salarios congelados desde enero. En una clara incoherencia del discurso triunfalista de la macroeconomía que hay, pero hay que bajar la macroeconomía a la microeconomía.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Les negociacions del govern amb els grups parlamentaris per aprovar un sostre de despesa han sobrevolat avui el ple del Parlament, sobretot durant la sessió de control, que ha estat plena de retrets per la gestió de les diferents àrees, sobretot de sanitat i mobilitat. Parlament, Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'equip de govern de Marga Provenç i també la presidenta han reiterat la seva intenció de seguir governant amb uns pressupostos nous per al 2026, tot i que de moment no tenen els vots suficients per atreure uns comptes endavant. En resposta al diputat socialista Marc Pons, que troba que la legislatura ja està esgotada, el conseller d'Economia, Antoni Costa, ha reiterat la seva intenció de cercar suports a tots els grups i ha traslladat part de la responsabilitat de tenir els pressupostos precisament als partits polítics.
Amb el nostre vot podem permetre que les Illes Balears tinguin 361 milions d'euros més per destinar-los a millores en sanitat, en educació, serveis socials, en habitatge, en aquesta comunitat autònoma.
Senyor Costa, i a més dona certs senyals de motor gripat aquest govern.
La presidenta Marga Proens, però, està convençuda que podrà seguir governant amb uns pressupostos nous. D'en el cara a cara amb el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, Proens ha brevetjat de la seva gestió.
Estan en oposició, no sé que lo que tengo que tener. Lo que sé es que un presidente lo que tiene que tener es capacidad de gestión y ustedes y su gobierno no la tienen. Lo que sé es que están... De lo que ha dicho, algún voto nuestro necesita y tiene a favor para poder cumplir todo lo que está diciendo.
Señor Negueruela, per fer oposició a un requisit bàsic, que és tenir credibilitat. I vostè ni té credibilitat ni pot fer oposició. Miri, jo estic profundament orgullosa dels serveis públics d'aquesta comunitat autònoma, dels serveis públics que vostès varen retear en aquesta comunitat autònoma, dels sous públics que vostès varen retear, perquè ho torno a dir, vostès són el partit contra la gent, també contra els treballadors públics d'aquesta comunitat autònoma.
Entre els projectes que vol executar Provenç, els trens a Llucmajor i el Fúdia, a més del de Llevant, precisament en aquest darrer projecte s'ha referit al portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, a la seva pregunta a Provenç.
En 20 dies hem aconseguit que el ministre se comprometi públicament en el Congrés en aquestes obres. Però amb una reunió privada, senyora presidenta, mos diuen que des de maig esperen notícies seves, que no els hi han enviat informació. Menteix el ministre o menteixen vostès?
En aquests moments encara tot pot passar al govern d'Espanya, ni una foto amb el senyor Puente ni un tuit té caràcter oficial en el BOE. Fets i no paraules, fets i no fotos.
I també sobre mobilitat ha interpel·lat avui la presidenta, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas. L'anunciat era sobre cotxes de lloguer i ha derivat en part en migració.
¿De qué sirve cerrar la puerta a los vehículos de ciudadanos españoles y poner un impuesto a los de alquiler sin afrontar la realidad de una presión poblacional disparada por el crecimiento de la población balear y del resultado de la propia política de inmigración?
Però ens li ha recordat que les competències són dels consells insulars, que el govern no té intenció de fer un marc normatiu d'àmbit de la comunitat autònoma i que el govern sí que està mirant de fomentar l'ús del transport públic.
Que vostès sabran el que han pactat i el que no han pactat dins el Consell de Mallorca, que s'ha fet aquest estudi de càrrega i que s'està preparant aquesta regulació. Però el que fa en el govern, hem injectat 150 milions a la xarxa d'Arbus TIP per augmentar les línies i les freqüències. Estem fent feina, m'explicava abans, en la tramitació dels nous projectes ferroviaris, però que pareix que vostès també s'hi oposen. Vostès me demanen infraestructures, però s'oposen a dues trens fins al CUDI.
Una de les conselleres que més preguntes ha hagut de contestar ha estat la de Salut. S'ha qüestionat que la seva conselleria s'ha gastat 56 milions d'euros en la compra d'ambulàncies. D'aquestes, algunes estan destinades al transport sanitari, però no, el 80% dels tècnics no té el carnet adequat per posar-s'hi al volant d'aquests nous vehicles que superen el pas per mas per a conduir-los. El ple del Parlament continua en aquesta hora i en uns minuts està previst que comparegui la consellera de Presidència, Gerard Ballester, elles per debatre sobre les errades de les polseres antimaltractament.
Gràcies, Aina. En directe des del Parlament, després de la ruptura de negociacions entre Junts i el Partit Socialista, els catalans han de consultar aquesta decisió amb la militància. D'aquesta manera, demanaran a les bases si donen suport a la proposta de la Direcció Nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant tan firmen el reiterat incompliment dels compromisos. La consulta serà telemàtica i es desenvoluparà entre demà i divendres, quan es coneixeran els resultats.
L'endemà del trencament de Junts amb el PSOE, els postconvergents ni confirmen ni descarten el seu suport a una hipotètica moció de censura de PP i Vox, tot i que d'entrada es mantenen molt crítics amb els populars i molt escèptics en la possibilitat d'arribar a acords amb ells. Són declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, a TV3.
Nosaltres amb el senyor Feijóo no anem ni a la cantonada. Per què? Perquè algú que amb un tema tan sensible com és el tema de la llengua, que és nervi de la nació, el que s'ha dedicat és a boicotejar activament doncs aquesta qüestió, nosaltres amb aquesta persona, abans ho he dit, escolti, el PSOE ha suspès assignatures, però és que aquests senyors han de repetir curs. Aquests senyors el que han atiat és tots aquests que no volen aplicar la llei de l'amnistia, tots aquests jutges rebels.
També el líder del Partit Popular no avança si hi haurà moció de censura. Alberto Núñez Feijóo es mostra prudent i manté que ara toca esperar.
Mentrestant, el govern espanyol es mostra tranquil. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix la complexitat de l'actual escenari polític.
Pero lo cierto es que es lo que votaron los españoles y las españolas. Y, por tanto, ese congreso responde a la pluralidad de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del gobierno.
Mentrestant, demà es commemora el primer aniversari de la Dana, que va deixar 237 víctimes mortals i nombroses pèrdues materials a la Comunitat Valenciana, a Castella-La Mancha i Andalusia, mentre creixen els dubtes sobre on era i què feia Carlos Mazón. A aquella hora baixa del 29 d'octubre, el president valencià ha confirmat que assistirà al funeral d'Estat que se celebrarà demà a València.
En unos días tan difíciles como estos, todos deberíamos ser capaces de abandonar la confrontación. Un fenómeno artificial que solo busca contaminar la conversación pública, que no aportan nada a la reconstrucción y solo añaden más duelo al duelo y más incertidumbre a la incertidumbre.
Sobre el futur d'Amazon, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confia que el president valencià doni les explicacions necessàries a les famílies dels afectats.
Creo que esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política se la dejo al presidente del gobierno. Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la renovació de la llei d'enjudiciament criminal.
El nou text incorpora dues novetats principals. Els fiscals assumiran les investigacions penals en lloc dels jutges instructors i evita que l'acusació popular sigui exercida per partits o sindicats.
Sobre el cas Koldo, el PSOE ha portat nova documentació al Suprem per demostrar que no hi ha caixa B. Els socialistes han presentat els justificants dels pagaments fets en metàl·lic entre 2017 i 2024. En aquest període, el PSOE va retirar gairebé 1 milió d'euros del seu compte.
El PSOE ha remès 39 justificants bancaris i una taula explicativa per acreditar que tots els moviments de doblers en efectiu estaven incorporats a la seva comptabilitat. Els socialistes expliquen que els doblers en metàl·lic procedien del compte bancari oficial del partit i es guardava en caixa per a pagaments ordinaris com despesa de material o desplaçament del personal.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca atribueix a un error del sistema clave, ja sabeu, el sistema d'autentificació digital del Govern d'Espanya, el fet que el Departament de Turisme hagi hagut d'anul·lar per segona vegada consecutiva l'adjudicació de places de lloguer turístic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, així ho ha manifestat el titular del departament, José Marcial Rodríguez, qui precisament avui ha comparegut al ple a petició dels socialistes per explicar la gestió de les més de 650 places que estan pendents de comercialitzar.
Desallotjat un edifici de 5 plantes a Calabona, Son Cervera, per un incendi registrat avui de matí a un dels habitatges del tercer pis i que ha causat 2 ferits lleus.
L'Ajuntament ha fet saber fa pocs minuts que els habitants dels habitatges de la primera i segona planta ja poden tornar a casa seva, mentre que la resta podrà fer en les pròximes hores. El consistori cerca ara un allotjament temporal per la família del pis calcinat.
I planteristes i floristes asseguren que cada casa gastarà de mitjana uns 50 euros en flor o cossiols per dur al cementeri.
Asseguren que la tradició de Tots Sants no minva, encara que són els majors de 30 anys els que fan les compres.
I això és així perquè els més joves fan allò que es coneix com les festes de Halloween o la nit de les ànimes. Avui bon avançarem algun dels actes programats per aquestes festes específiques per als infants i joves. Abans, però, allò que volen fer és connectar amb la Direcció General de Trànsit per saber com se circula arreu de Mallorca a aquestes hores. Marc Riutort, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Hola, molt bon dia. En aquestes hores estan seguides concentrades sobretot en la carretera de Sóller, amb retencions en tots els sentits, especialment el tram de centre de tecnificació i Ofimax. També hi ha circulació lenta per moments a la carretera de Valldemossa, tot i que sense grans complicacions. A la resta de vies principals, inclosa la via de cintura i les autopistes cap a Inca, Manacor i Llucmajor, la circulació fluida. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Marc Riutort, de la DGT. 2:32, i Carer Hernández, des del control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una torna.
I mentre es dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I mentre tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Heu de mancomençar. El conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, ha comparegut avui en un ple extraordinari al Consell de Mallorca. Ho ha fet això a petició dels socialistes per donar explicacions sobre la gestió del seu departament i, sobretot, sobre els processos fallits en l'adjudicació, volíem dir, de les més de 650 places de lloguer turístic.
Rodríguez ha defensat la suspensió de places i ho ha atribuït a problemes informàtics, un del sistema clave i un altre del mateix sistema del Consell. A més, aposta per un model de revalorització sense augmentar el nombre de places enfront de més quantitat heretat de l'anterior equip de govern.
Lo que estamos haciendo es, alineados con ese decreto, es gestionar las plazas que ya tienen derecho adquirido en el territorio, que están en esos almacenes que ustedes nos dejaron. Las convocatorias abiertas nos permiten coger esas mismas plazas que han sido dadas de baja administrativamente y reasignarlas a proyectos que sí aportan valor, como una rehabilitación, recuperación del patrimonio, mejoras de categoría, productos turísticos sostenibles.
El Partit Socialista demana la seva compareixença per exigir comptes sobre la seva gestió. La seva portaveu, Caterina Cladera, ha exigit al president del Consell, Lluís Galmés, la destitució de Rodríguez després d'una compareixença que confirma, diu, una gestió incompetent.
Avui ha fet una compareixença on l'hem vist perdut, sense programa, sense equip, sense rumb i sense suport. Tant vostè com la senyora Riera els hi diria una cosa. Els aguanten a sa cadira, però ningú els aguanta. Senyor Galmés, vostè és un covard i un incompetent per seguir tenint un conseller que no li està fent sa gestió que toca d'una competència que hauria de brillar al Consell de Mallorca per moltes excuses i pegues que posi de com se va trobar sa gestió.
En la mateixa línia s'ha mostrat la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, qui ha denunciat la mala gestió de Rodríguez i reclama mesures urgents per posar límits al creixement turístic.
És un fracàs estrepitós i de mala gestió. I això li diu la gent que ho ha sol·licitat, el sector. Perquè per Més per Mallorca el que li tornem a demanar avui és que anuli aquestes places, les doni de baixa definitivament.
El portaveu del PI, Toni Sales, ha insistit en el fet d'ensopegar fins a 3 vegades en la mateixa pedra i a reclamar respecte per al sector vacacional.
No 2, sinó 3 vegades han treballat en la mateixa pedra. I si no ho fan per amor, home, que hi posin un pot d'interès, ho fan per s'interès. Perquè 3 errades monumentals en què han fracassat en el repartiment de places, perquè pel Vic, dia 12 d'agost, ja se va fracassar, i 2 més per el vacacional. I finalment, a escat d'un mes, ho anul·len tot per incapacitat de determinar qui entrava primer.
Vox, per la seva banda, ha donat tot el seu suport al conseller després d'escoltar les explicacions i afegeix que aquesta compareixença es tracta d'una estratègia del PSI per vendre fum.
Señores de la oposición, sigan ladrando que nosotros seguimos cabalgando. Señor Rodríguez, adelante sin miedo ni a nada ni a nada. Son pocos y son cobardes. Nosotros somos más valientes.
El PP també ha destacat la feina feta per Rodríguez en aquests 2 anys i mig de govern i ha carregat contra el Partit Socialista.
I per la mare d'una altra administració, en concret de l'Ajuntament de Palma, on hi ha hagut una remodelació a l'àrea d'urbanisme. El fins ara gerent, Tomeu Abad, deixa el càrrec en data de dia 31 i ho fa per motius personals. El substituirà Marta Mé, que és l'actual directora de projectes estratègics i qui ha promès una línia continuista amb el seu antecessor. La persona que substituirà Marta Mé en la seva àrea encara està però per decidir.
Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme de Cort, Òscar Fidalgo, en la roda de premsa posterior a la gerència d'Urbanisme. Fidalgo ha lloat la feina feta per Abad durant aquests 2 anys de legislatura. L'ha destacat per haver liderat la compra de Son Quint o el pla de xoc d'habitatge de Palma.
I la gerència d'Urbanisme, precisament avui, ha donat llum verda a la reforma de les zones comunes de fins a 80 habitatges municipals per un valor de més de 800.000 euros.
Les tasques se centraran a llevar humitats, arreglar la fusta, els immobles i pintar. Aquests habitatges estan ubicats als barris de Sa Calatrava, Sa Gerreria, Jonquet i el Puig de Sant Pere. També avui, la gerència d'Urbanisme ha fet una nova licitació de pisos a preu limitat. Escoltam el regidor Òscar Fidalgo.
S'ha dado luz verde a la concesión de diferentes licencias, como no puede ser de otra manera, entre las que destaca una licencia de nueva construcción para un edificio de 9 viviendas, 4 de ellas a precio limitado. Siempre es una buena noticia y seguimos sumando en ese sentido gracias a las leyes del gobierno de las Islas Baleares.
La gerència també ha aprovat la rehabilitació de la reixa de la Porta del Mar de la Seu. És una peça del valor patrimonial del segle XVIII. L'Ajuntament hi destinarà gairebé 100.000 euros.
I per la mare d'una altra qüestió, perquè avui s'ha hagut de desallotjar un edifici de fins a 5 plantes a Calabona, al municipi de Son Servera, per un incendi que s'ha registrat a un dels habitatges de la tercera planta d'aquest edifici i que ha causat 2 ferits lleus.
Els parcs d'Artai de Manacor han actuat avui de matí a l'immoble afectat pel foc, ubicat al carrer de Nayambies 46 de Calabona. Els ferits són 2 dels 3 membres de la família que hi viu. El foc s'ha originat a les 9:30 del matí i l'habitatge n'ha quedat molt afectat. Les flames sortien en gran virulència per les finestres i el balcó. Segons el batlle Jaume Cervera, els ferits han estat atesos ja mateix i no han necessitat trasllat hospitalari. L'Ajuntament ha fet saber fa pocs minuts que els habitants dels habitatges de la primera i la segona planta ja poden tornar a casa seva, mentre que els residents de la resta de plantes De la tercera per amunt es tracta d'un edifici de 5 altures. En 4 apartaments per planta hauran d'esperar un parell d'hores quan s'hagin restablert tots els subministraments.
Els que no podran retornar a casa seva, però la família del pis incendiat i ara mateix Servei Social de l'Ajuntament de Son Servera cerquen un allotjament per una temporada per aquesta família que, com han dit, és de 3 membres. Parlant d'una altra qüestió, perquè ha estat detinguda la treballadora d'una empresa de Manacor per haver estafat més de 80.000 euros fent, suposadament, que els clients ingressassin el dobler de les factures a comptes aliens de l'empresa i als quals ella hi tenia accés.
Segons les investigacions de la Policia Nacional, una altra estratègia que seguia aquesta treballadora consistia a duplicar els contractes amb els clients. A la còpia falsa figurava més dies dels que en realitat havien contractat els clients i els feia pagar aquesta quantitat en efectiu. Ella es quedava la diferència entre els dies de més i els dies reals contractats. Va arribar a vendre un cotxe de l'empresa i ella se'n quedà l'import. El mateix propietari d'aquesta empresa ha lliurat a la Policia Nacional 20 documents en què la treballadora reconeixia que s'havia fet seves diverses quantitats de doblers i es comprometia a retornar-los. Aquesta devolució, però, encara no ha tingut lloc.
Per la mare d'una altra qüestió, perquè s'acosta la festa de Tots Sants, que és dia 1 de novembre, com sabeu, i també el Dia del Morts, que és l'endemà, diumenge, dia 2. Aquestes festes suposen un dels principals ingressos de l'any per a les floristeries i vivers de plantes. Hi haureu notat per ventura que a places i mercats ja hi destaca el color groc i blanc, que són els més típics dels estranys. Com que la festa cau en cap de setmana, moltes de cases ara ja han avançat aquestes compres i els plantaristes i també floristes asseguren que cada casa gastarà de mitjana uns 50 euros, encara que algunes cases només destinen una vintena d'euros a comprar flors o cossiols i algunes altres passen dels 100 euros.
Tot depèn del producte que vulguin dur al cementeri. Un cossiol d'estranys, però, continua sent allò més sol·licitat perquè, segons la mida, el seu preu pot variar entre 5 i 20 euros. Així ho explica Mateu Morro Torrents, un dels responsables de Vivers Santa Maria.
La majoria de persones se decanta per un estrany perquè el tamany és voluminós, no té un preu excessiu. Ara hi ha gent que també li té mania de l'estrany i s'endú un ciclamen o s'endú un antúrium. I també depèn, també hi ha gent que té un nicho, també és molt diferent de tenir una tomba que te permet posar plantes i més coses, no?
Tot i que cada any els proveïdors dels vivers es fan arribar estranys de colors nous, com els el taronja o el blau, els colors més tradicionals, que són el blanc i groc, continuen sent els més venuts. Tanmateix, hi ha un altre factor que condiciona la despesa en flors per Tots Sants. Es tracta de si una casa tenen la majoria de familiars enterrats en un mateix cementeri o si, per contra, es tracta de cases amb membres de procedències diverses i tenen familiars enterrats a cementeris de diferents pobles. Així ho explica aquest mateix plantarista de Santa Maria del Camí.
Hi ha gent que s'endú plantes a tres tombes diferents, a tres cementeris diferents. Hi ha gent que just té una tomba, qualque persona, qualque client que ve i me diu... Es queden altres cementeris diferents i, clar, si ha d'anar a Andratx, ha d'anar a Sa Pobla, ha d'anar a Marratxí, pues són desplaçaments i temps per anar-hi i molta gent pues, ja procura tenir dos regladets el dia de Tots Sants.
Aquesta és la realitat, però dur flors o cossiols al cementeri és un costum que es veu condicionat per diversos factors, com és el fet que les incineracions hagin augmentat en detriment dels enterraments tradicionals o que les generacions més joves segueixen poc aquesta pràctica, aquesta tradició. Els floristes, però, asseguren que les vendes varien poc d'un any a l'altre.
Segons el plantarista de Sant Joan, Antoni Amates, dur flors al cementeri és una pràctica que no ha minvat perquè els joves, en tornar vells, pensen més en els seus pares difunts.
Ja trob. Que la gent hi pensa en els seus, malament siguis de re moment. La gent jove no hi va, la gent jove de 20 anys no hi va, però de 30 anys per amunt hi pensa, no?
I tot parlant del Dia de Tots Sants i del Dia del Morts, que ha viscut una transformació en aquestes darreres dècades, en aquests darrers anys, que a Mallorca poc tenen a veure amb el seu sentit originari. El record dels familiars morts conviu ara amb la celebració festiva del més joves, parlant de la festa d'importació americana, Halloween.
Oigan la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca.
Alguns pobles d'arreu de l'illa, però, fan feina per destacar l'aspecte més genuí i alhora vinculat a la tradició illenca. És el que se'n diu Nit de les Ànimes. És el cas d'Alcúdia, on l'Ajuntament ha programat una sèrie d'activitats que ompliran el poble de contes de misteri i activitats per a totes les edats.
Els actes es faran entre les 6 de l'hora baixa i les 10 del vespre al passeig de Pere Ventallol, a la Biblioteca de Can Torró i a la Casa de Cultura, que per un dia es convertirà en la Casa del Pànic. Aquesta, segons diu el programa, és una activitat recomanada per a valents i valentes de més de 13 anys i també per a aquests, però sobretot per als més petits, s'organitzaran paradetes de fanals, maguillatge terrorífic i rosaris ensucrats.
I d'aquesta és una proposta alcúdia, però n'hi ha d'altres, perquè a Palma l'Ajuntament torna a organitzar també la Nit de les Ànimes, que en aquest cas serà dissabte 8 de novembre al Parc de Sarriera. A partir de les 4 i mitja de l'hora baixa serà això, quan hi haurà diferents activitats per a grans i petits.
Els visitants podran gaudir de tallers infantils, pintacares i trencaclosques, batucada, una ballada popular i l'actuació de diferents colles de dimonis. S'utilitzaran per la festa 36 kg de pirotècnia, com explica la segona tinent de balda de Palma, Lourdes Duran, que ha destacat la participació cada any més destacada.
Sens dubte, la Nit de les Ànimes s'ha consolidat com una festa oberta a tothom amb activitats per infants, actuacions musicals, ball popular i, per descomptat, s'espera correfoc, i que ha suposat la recuperació d'una celebració tan significativa com és la de Tots Sants a Palma.
I d'aquest és l'oferiment de la Nit de les Ànimes al Parc de Sarriera, però també hi ha activitats per al més gran, com són les visites teatralitzades al cementeri de Palma. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45. Per tant, arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem aquest temps d'esports parlant de la Copa del Rei de futbol, que arrenca per a 6 representants balears avui mateix.
I el primer que afrontarà aquesta primera eliminatòria és el Constància, que jugarà quan siguin les 7 del vespre contra un primera divisió, el Girona, al nou camp d'Inca. Aquesta primera ronda és a partit únic i il·lusiona molt els mallorquins, entre altres coses, perquè fa 41 anys que el Constància no juga contra un primera divisió. Per això, el partit d'avui és un dels que passarà a la història del club Inque. És l'entrenador del Constància, Guillem Llaneres.
He de dir i reconèixer que tant la nostra directiva ha fet una feinada, és a dir, encara avui tenien una feinada per fer, val? Perquè la gent s'ha volcat a comprar camisetes, bufandes, varen treure la camiseta de la Copa del Rei i n'han venudes moltíssimes, la bufanda de la Copa del Rei, que és mitja blanca i negra, mitja vermella i negra, que poi, Girona i Constància, que és guapíssima, també se n'han venudes moltes, entrades encara avui, hi ha molta gent que sol·licita entrades, és a dir, jo crec que la gent s'ha volcat en el partit, la ciutat s'ha volcat.
Per la seva banda, el Girona arriba a Inca després d'empatar la Lliga 3-3 amb l'Oviedo. El tècnic, Mitchell, parla d'un partit igualat contra el Constància.
La realitat és que a un partit tot és més difícil. El rival té una motivació especial. Sabem que tot és més igualat. La dificultat de que ells juguen en casa seva, en la sensació de tenir una motivació especial, són partits més igualats. I necessitem donar el 100%, perquè és una ronda que hem de passar, que volíem passar-la.
El Constància Girona el podreu seguir avui en directe a partir de les 7 a IB3 Ràdio.
I demà serà el torn de 4 representants més.
Destacant un partit, el del Sant Jordi, que és l'altre equip balear que també s'enfronta a un primera divisió. En aquest cas, l'equip de regionals rebrà l'Osasuna, a les 7, a Son Malferit. Sentim els jugadors del Sant Jordi, José Custodio, Xisco Olmedo i Pedro Rodríguez.
¿Quién me iba a decir a mí que con 34 años iba a vivir un partido así? El partido que cuando eres pequeño y empiezas a dar patadas al balón, quieres jugar. Y bueno, lo disfrutaremos al máximo.
Los que llevamos mucho tiempo aquí hemos comido barro y barro y barro, y disfrutar esta experiencia tanto para el pueblo como para el club y el equipo es increíble.
Estar en el meu poble, estar on jo he nascut, en Sormig, i poder jugar un partit històric per aquest club, per jo ho significa tot.
També demà serà el torn del Mallorca, que visitarà el Sant Just, equip de la Lliga Elite Catalana, que tampoc no pot jugar al seu camp, i el partit es jugarà finalment al camp de l'Hospitalet. L'entrenador, Jago Barrasate, ha parlat avui matí d'aquesta primera eliminatòria de Copa.
Hemos hecho lo que tenemos que hacer, analizar
al rival como si fuese un partido de liga, respetarlo al máximo y a partir de ahí jugar un partido con mucha seriedad para intentar pasar. Es una ronda que aquí lo sabéis bien, que genera mucha ilusión y para tener un recorrido largo en esta Copa primero hay que pasar estos partidos.
Jagoba ha reconegut que el fet que finalment el partit es jugui al camp de l'Hospitalet i no el del Sant Just beneficia el Mallorca i que li sap greu pel rival.
Lo primero que quiero decir es que somos beneficiados en el sentido de jugar en el campo del Hospi, porque es otro tipo de césped, son otras dimensiones, se parece más a un estadio. Me da pena, lo digo así, porque creo que los equipos pequeños lo que quieren es disfrutar la Copa, pequeños entre comillas, disfrutar la Copa en su campo, en su contexto, como podía ser el caso del Sant Just o del Sant Jordi ara, y en ese caso, pues bueno, eso no me gusta.
Pel que fa a la convocatòria, Jagoba tan sols té lesionat a Maras Kumbula, recupera Toni Lato i deixa a Palma el porter Leo Román, Raillo, Mojica i Dani Rodríguez.
Con ganas de encadenar pues un resultado positivo otra vez, ¿no? Venimos de victoria, empate, es la que queríamos victoria, pero bueno, empate, le damos valor, tenemos la posibilidad mañana de hacer un buen partido y ganar otra vez. Y en cuanto a la gente, pues bueno, Lato ha podido entrenar hoy y está en la lista, así que mañana podemos contar con él. Y luego, pues bueno, es verdad que Maras es el único ahora mismo que está lesionado, que ya ha hecho trabajo de campo, poco a poco a ver si va más. Y luego sí que es verdad, pues tanto Leo como Raillo, como Mojica, como Dani se quedan aquí y entrenarán aquí.
Demà des de les 5 podreu seguir en directe aquí a Ivetra Ràdio la prèvia i els partits Sant Jordi Osasuna, Sant Just Mallorca, així com també el Poblense Sabadell i el partit entre el Quintanar del Rei i l'Eau d'Eivissa. El Poblense, com dèiem, rebrà el Sabadell, un rival de primera federació en una eliminatòria que a priori pot estar més igualada. L'equip d'Òscar Troia ja prepara aquest primer partit de Copa amb la il·lusió de guanyar i continuar fent camí per aquesta competició. Sentim el jugador del Poblense, Francesc Fullana.
Molt il·lusionats amb aquesta Copa. Ja l'any passat el Poblense li va donar molt. Va poder jugar contra tot un primer, contra el Villarreal. L'any passat el Poblense va eliminar el Sabadell. En aquest cas el Poblense està tercer i el Sabadell segon a rep. Ara tots dos han pujat de categoria i bé, a veure si poden fer un gran partit i passar de ronda. I el que volen nosaltres, poder passar de ronda i poder viure vespres a hores baixes guapos en la Copa del Rei.
I pel que fa a l'Eau d'Eivissa, debutarà demà amb un partit clau per revertir la seva situació. Després d'un inici de Lliga irregular, l'equip vol deixar enrere els mals resultats. Dylan Marí.
L'Eau d'Eivissa afronta demà la primera eliminatòria de la Copa del Rei, un partit que pot marcar un punt d'inflexió en la temporada. Els eivissencs visiten el camp de Quintanar del Rei, quart del seu grup a segona federació. Tot i que el sobre al paper sembla un enfrontament assequible, l'equip arriba amb els fantasmes del passat. Fa dues temporades consecutives que l'Eivissa cau davant de rivals de menor nivell. Miguel Álvarez ha parlat avui en roda de premsa sobre la importància de guanyar aquest partit.
Aquí lo que le dio pues un realce increíble a un equipo con tan pocos años de vida, digamos, fue justamente la Copa del Rey, ¿verdad? Bueno, pues eso los jugadores son conscientes, ya lo saben. Tenemos que volver a ilusionar a la afición, y la afición no se le ilusiona hablando aquí, se ilusiona en el verde ganando. Y se le ilusiona jugando con el rival, intentando eliminar desde el respeto, porque sabemos que va a igualar todo, su público, el campo, saber competirlo y ganarlo.
Dijous tancarà la participació balear en aquesta primera ronda de la Copa del Rei, l'Atlètic Balears, que rebrà el Nàstic de Tarragona, partit que també podreu seguir en directe, serà ja dijous a les 7:30.
Més futbol, perquè avui la selecció espanyola cercarà tancar la classificació per a una nova final.
Espanya, amb les mallorquines Catacoy, Mariona Caldentà i Lucía Corrales, jugarà avui la tornada de les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia, defensant, recordar, amb el 4-0 de l'anada. Una gran estrena per a la seleccionadora i el seu cos tècnic. Sentim Sonia Bermúdez.
Venimos a ganar, venimos a intentar llegar a esa final que tanto deseamos. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy competido, que ellas van a intentar marcarnos gol en los primeros minutos. Nosotros vamos a salir muy intensas también porque queremos ganar.
Recordant que Espanya defensa títols, són les actuals campiones de la Nations League. Si passen a la final, s'enfrontaran a França o a Alemanya, que juguen el partit de tornada avui a les 9 del vespre. L'anada va guanyar Alemanya per la mínima.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal comença demà el seu camí cap a la quarta Champions consecutiva.
La primera fase de grups, la main round, se celebra a Palma, al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. El Palma Futsal juga el primer partit demà, serà contra l'Etoli francès. Del primer partit d'aquesta edició de la Champions en parla Fabinho.
Tenemos que estar muy centrados para hacer nuestro juego, cambiar el chip, que es muy importante, ¿no? Porque venimos de una mala fase, digamos así, de la temporada. pero es otra competición totalmente diferente, cambia mucho y tenemos que estar muy centrados ahí para sacar todo bien. Sobre el rival es un equipo muy bueno, ¿no? Los franceses, entonces tenemos que estar súper centrados ahí para sacar el partido.
Els partits del Palma a la main round de la Champions es podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio demà, juntament amb els partits de Copa del Rei de Futbol, Palma Futsal Letoil a les 7:30.
I també en futbol sala, el Gasifreta Eivissa juga aquesta setmana a Copa del Rei.
Els pitiusos de segona divisió visiten avui l'Hospitalet de segona B a la primera ronda d'aquesta competició copera. Qui guanyi tindrà premi i rebrà un primera divisió a la següent eliminatòria. És el capità de l'equip, Álvaro Barrera.
Sí, lo que suele decir, un partido trampa, ¿no? Cuando vienes encima en buena dinámica como venimos, irte un martes a jugar contra un equipo de segunda B, que a priori parece fácil, pero para nada lo es. Sabemos que la misma motivación que tenemos nosotros tienen ellos, porque ellos también recibirían a un primera en su pista y al final pues van a jugar sus bazas para poder pasar de ronda también.
I acabem amb tenis.
Amb Jaume Monà, perquè està a punt de començar en aquesta hora ja d'aquí uns minuts el partit de primera ronda del Masters 1000 de París. El santanyiner s'enfrontarà a Daniel Medvedev, número 13 del rànquing ATP. Monà ocupa ara mateix el seu millor rànquing ATP, és el 36 del món.
Gràcies, Marta. Fins aquí aquesta informació esportiva. Ens acostem a les 2:55. Fem una petita aturada i a la tornada repassem les notícies culturals.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fa 25 anys va descobrir al món la bellesa de Formentera amb una pel·lícula que avui és història del cinema espanyol. Potser Lucía y el sexo va ser la seva presentació com un dels grans directors i guionistes nacionals, però Julio Medem encara té moltes històries per contar. Demà tancarà la 14a edició del Festival Internacional de Cine de Mallorca, l'Evolution, i rebrà un premi a la seva trajectòria.
L'Evolution Vision Award és un guardó que ha reconegut la visió única de directors com Fernando Trueba, Isabel Coixet i ara Julio Medem, qui va canviar la manera de veure, entendre i sentir el cinema amb les seves primeres pel·lícules. Ell diu que el millor de l'experiència de fer cine és el record que queda en l'espectador, a qui recomana mirar les seves pel·lícules des de l'emoció i no des del pensament. Assegura que no sol visionar les seves després de crear-les avui, però en la projecció de Lucía y el sexo en el marc del festival farà una excepció, una cinta plena de suggestió, fantasies sexuals i erotisme.
Entonces había unos actores dobles pornos y yo rodé en algunos momentos en la relación sexual entre Lorenzo y Lucía, pues había penetración, pero lo vimos montado, era imposible. Fue una prueba, no he dejado casi nada. Yo me di cuenta perfectamente que no encajaba y no hablo moralmente ni es una cuestión de lenguaje, el lenguaje de pronto no soportaba ese tipo de planos.
I entre confessió i confessió, Medem també ens explica que volia ser psiquiatre. Fins i tot va acabar la carrera de medicina, però el cinema sempre havia estat la seva passió. Després d'experimentar amb el format de cine domèstic Super 8 i de fer feina com a crític de cinema en el Festival de Donostia, va decidir que el que realment desitjava era ser director de cine.
Fue viendo Ramblefish y a Coppola cuando... Es que yo no quiero ser ni médico, yo quiero ser director de cine. O sea, de pronto, ahí cerré la puerta a ser... Luego terminé la carrera porque había llegado ya a quinto, entonces terminé quinto y sexto.
Altres de les obres destacades són Los amantes del círculo polar, Mama, protagonitzada per Penélope Cruz, i Luis Tosar, Vacas i l'Ardilla Roja. Ara es troba immers en el procés creatiu de Jai Alai, que conta la història d'un pare i un fill que se'n van a jugar a sexta punta a Miami, un esport d'origen basc semblant al frontó. Una de les moltes històries que, vegin o no la llum, ha necessitat contar.
Mig centenar de músics retran homenatge a Palma al compositor mallorquí Víctor Orís, que va morir ara fa un any i mig. Serà aquest divendres en un acte en què s'inaugurarà també el Blues Bank, una escultura creada per l'artista Margalida Escales.
Es tracta d'un banc en forma d'harmònica, l'instrument que tocava Orís i que el va acompanyar damunt als escenaris amb artistes tan reconeguts com Antonio Vega i Jarabe de Palo. Divendres, mig centenar de músics, com dèiem, amics del músic, retran homenatge a la figura del bluesman mallorquí, entre els quals Pep Banyo, que va fundar juntament amb ell, i Toni Reinés, la primera banda de blues a les Illes, l'harmònica Coixa Blues Band.
En Víctor era l'explosió de sa vida en cadira de rodes. No he conegut una persona amb tantes ganes de viure, tenint en compte que quan ells van començar a tocar l'harmònica, quanta gent veies a llocs de marxa un tio en cadira de rodes? Ni un.
Per homenatjar la figura de Víctor Orís i el lloc on es reunia amb els seus amics a fer música, aquí a la plaça Alexandra Fleming, l'escultora Margalida Escales ha modelat el record i el resultat és el Blues Bank, que s'inaugurarà, com dèiem, aquest divendres, amb un gran concert.
Els amics me varen proposar, a veure si tenia qualque idea, perquè ells tenien moltes ganes de que en Víctor fos recordat aquí, en aquell lloc on s'ajuntaven. Jo quan vaig començar a pensar en això vaig pensar que un banc era idoni, més que fer una escultura, perquè un banc era molt simbòlic de lo que ells estaven fent aquí a la plaça.
L'acte tindrà lloc aquest divendres a les 7:30 del capvespre a la plaça Alexander Fleming a Palma, una gran festa musical que serà presentada per la periodista d'aquesta casa, Mònica Borràs, i comptarà amb la participació de diverses formacions, com Big Bama Montse, Daniel Higiénico, Capella, Jaume Sorada i Llorenç Santamaria.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 d'octubre. El suïcidi d'una adolescent a Sevilla la setmana passada, després d'haver denunciat assetjament escolar, ha aixecat el clam estudiantil arreu de l'Estat amb la vaga convocada a les aules dels instituts pel Sindicat d'Estudiants. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. A Palma ha reunit més d'un centenar de persones, sobretot alumnes, però també algunes mares de tot Mallorca, per dir basta, per assenyalar els responsables i per denunciar que casos com el de na Sandra Peña es podrien haver evitat.
Fuera el bullying, somos todos unos niños. ¡Viva el compañerismo! ¡Se acabó! ¡Stop al bullying!
Quitarse la vida no es una solución, hay que hablarlo.
Parlem d'un problema molt greu que no és nou a les aules i davant el qual els necessiten mitjans.
Els psicòlegs a les escoles esdevenen clau per detectar situacions que podrien desembocar en un cas de bullying i, en aquest sentit, avui el conseller d'Educació ha anunciat que de cara al curs que ve s'amplia la presència d'aquests professionals també al tercer cicle de primària, és a dir, tercer, quart i cinquè. És Antoni Vera.
És una passa decisiva per fer una prevenció més primerenca, per detectar malestars emocionals abans que es cronifiquin i per donar resposta immediata a situacions de vulnerabilitat.
Els sanitaris no es posen d'acord sobre si la bebè prematura, llançada a un contenidor a Porto Cristo fa 2 anys, va néixer amb vida.
Avui ha continuat el judici en el qual la mare i el seu cunyat s'enfronten a presó permanent revisable amb el testimoni de metges i infermers que assistiren tant la mare com el nadó a l'Hospital de Llevant. Els testimonis no han pogut confirmar de manera ferma que l'infant va néixer en vida dia 3 de novembre del 2023, que és clau per una condemna per assassinat.
No sabemos si por el movimiento de la doctora o porque el bebé tenía ese latido.
Yo nunca vi que se moviera ni signos de vida.
En clau laboral, concentració dijous per reivindicar una pujada de sou per als 125.000 treballadors públics a les Illes.
Comissions Obreres, UGT i CESIF començaran així les mobilitzacions per aconseguir actualitzacions dels salaris congelats des del passat 1 de gener i que, si l'Estat no reacciona, avisen que podria derivar en una vaga general al desembre. És Miguel Ángel Romero, d'UGT.
En Baleares hi ha unes 125.000 persones que gracias a la infinita generosidad del gobierno estatal
El Consell de Mallorca atribueix a un error del sistema clave l'anul·lació per segona vegada consecutiva de l'adjudicació de places de lloguer turístic.
El titular de Turisme, José Marcial Rodríguez, assegura que l'error és del sistema d'autentificació digital del govern de l'Estat. Rodríguez, precisament, avui ha comparegut al ple a petició dels socialistes per explicar la gestió de les més de 650 places que estan pendents de comercialitzar. PSOE i Més per Mallorca en demana la seva destitució, mentre que el PI exigeix més respecte pel lloguer vacacional.
Concessionaris i tallers mecànics d'Eivissa han d'enviar entre 20 i 30 vehicles cada setmana a la península o a Mallorca per reparar després de les inundacions. No donen a l'abast.
La petita i mitjana empresa Pimef denuncia que els vehicles avariats han d'estar aparcats al carrer perquè no hi ha terreny industrial per deixar-los. En total, ja es comptabilitzen més de 1.500 cotxes sinistre total per les inundacions d'Eivissa. A l'illa encara hi ha 4 pèrits del consorci que fan feina per inspeccionar tots els vehicles, a més de les avaries que van sorgint aquests dies.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies...